11 i 21 minuts, ahir s'obrien els actes a Sitges d'aquesta Setmana de la Salut Mental amb la projecció del curt Temporeros. Això va tenir lloc al Casal Municipal de la Gent Gran a partir, com els dèiem, d'aquesta iniciativa que han fet 11 alumnes del taller de cinema de Jaume Fargas. Anna Serra, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Vicky Sendino, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Anna, com va anar la projecció d'aquest Temporeros?
Molt bé, la veritat és que va ser un acte bastant íntim, vam ser poca gent, però la gent que van ser-hi van participar bastant després en les converses amb els nois i noies que havien fet el curt, i a més el curt va ser bastant impactant.
Aquest curt què explica?
És un curt molt al·legòric, llavors parla una mica del quan es trenquen les relacions entre la família, entre el temps i la vida, i llavors com cada persona reacciona d'una manera diferent, tancant-se en si mateix o buscant objectes que li donguin suport o alguna cosa així, i com a partir de les paraules és com poden alliberar-se.
Tot això a partir de l'experiència quotidiana, diària, de les persones que estan treballant a l'Hospital de Sant Joan de Déu?
No, és més aviat una feina que han fet els propis nois i noies amb alguna malaltia, reflexionant amb la psicòloga i amb, una mica amb l'equip de cinema.
Per què celebrem una setmana de la salut mental?
Això ja és més complicat. De fet, hauria de ser un any de la salut mental. La salut mental és un tema que fa bastanta por i que la gent se sent com una mica allò allunyada del tema i amagada, intentant que no surti de l'àmbit familiar. Llavors intentem des de diferents institucions de la comarca, entitats, associacions, donar-hi una mica de visibilitat durant uns dies, aglutinat sobretot a partir del dia 10, que és el dia de la salut mental que se celebra a nivell mundial. Vam intentar fer-ho durant una setmana abans perquè el dia 10 és el dia que hi ha l'acte central a Barcelona i llavors esperem que tothom pugui anar-hi.
Per fer una certa prèvia de tot plegat, no?
Per anar donant informació i sensibilitzant a la gent abans.
Vicky, quan parlem de salut mental, a què ens referim? A hores d'ara? Perquè segurament molts ja, diguem-ne, fan una relació de salut mental, Alzheimer, problemes de demència, etcètera, etcètera.
Jo penso que quan parlem de salut mental ens referim a tots, perquè en potència tots som malalts mentals. Un dia pot passar alguna cosa, ens pot patar alguna cosa i som un malalt mental. El mateix que passa amb la discapacitat. Els veiem com algú fora de nosaltres i no és fora de nosaltres, perquè en qualsevol moment podem formar part del grup.
Perquè en el vostre dia a dia, això que ens comentava fa un moment l'Anna, que aquesta és una... és una circumstància que fa por i que, per tant, poques persones, diguem-ne, s'acosten a conèixer allò que saben que els pot impactar. És cert, això?
És cert. És cert, i un dels objectius d'aquestes jornades ha estat el trencar amb l'estigma. Un malalt mental és una persona amb una discapacitat, igual que qualsevol altra discapacitat. Inclús dins d'aquest grup hi ha l'estigma. El malalt mental és com una altra cosa.
Sí?
Sí.
És a dir, dins del grup de persones discapacitades fins i tot hi ha...
Sí, encara... perquè es fa la diferència. Discapacitats, malalts mentals. No, discapacitats, i la discapacitat del malalt mental és psiquiàtrica, però és una discapacitat. Són persones que tenen un certificat de discapacitat igual que el que no pot caminar o que el que no hi pot veure.
Em fa més por perquè és més imprevisible?
Jo penso que ara els malalts mentals estan molt compensats. És molt important que entrin dins de la xarxa de salut mental, i un malalt mental controlat, compensat i cuidat no té per què passar absolutament res.
Ho has hagut d'explicar moltes vegades, això?
Sí.
Sí?
Sí.
Sí. Referim l'Anna també a
sentir. Sí, perquè a vegades sentim els mitjans de comunicació, no? Pues ha matado a su madre, enfermo esquizofrénico. Ostres, és un cas entre... molts. També ho pot fer una altra persona que no tingui una malaltia mental, simplement doncs, per consum de tòxics o per pura psicopatia.
Ens hem posat aquí, però és cert que les qüestions relacionades amb l'edat o amb la demència senil estan escombrant aquestes altres malalties, com poden ser o patologies, com poden ser l'esquizofrènia o altres malalties mentals, estan sent relegades en el protagonisme mediàtic per ara sobretot malalties de demència senil i qüestions d'aquest tipus?
Bueno, potser hi ha més volum, no?
Més volum.
Perquè cada cop tenim una població més gran i hi ha més volum de persones amb, doncs, amb Alzheimer o amb demències senils, perquè la gent dura més anys, afortunadament.
Uh-huh. Una persona que té un familiar amb un problema de malaltia mental, on va ara?
Uf, complicat.
Complicat?
Primer, bueno, ha de passar per diferents
serveis. Hem dit on va, diguem-ne, sent més o menys conscients que la té, perquè hem de suposar, sí, que això s'ha de diagnosticar
primer,
abans.
Exacte,
no?
Primer de tot necessita un diagnòstic, i un diagnòstic l'ha de fer un psiquiatre. Pot adreçar-se a Salut Mental a Vilanova, a l'Hospital de Sant Antoni, que pertany al Parc de Sant Joan, sí, de Déu, com bé has dit abans, i des d'allà ells són els que li faran el diagnòstic. A més, també, paral·lelament, ha de demanar el certificat de discapacitat, que això es demana a la Generalitat. I a part pot venir a serveis socials, bueno, ara si ets capaç, de moment, a demanar una mica d'orientació depenent del tipus de persona i què li interessa fer.
Perquè suposo, Anna, que molt probablement a vosaltres us arriba algú amb un cert neguit.
Sí.
De, bé, tinc algun familiar o tinc algú que pot tenir... etcètera, etcètera, i per tant, què puc fer?
Sí, se'ls orienta sobretot això, el diagnòstic del psiquiatre és bàsic i després el diagnòstic de discapacitat també, perquè a partir d'aquí pots accedir a algun tipus d'ajudes que d'altra manera no accediries.
D'acord, un segon pas que suposo que també té relació amb aquest coneixement general de la situació. Una persona que tingui una certa patologia de salut mental és conscient del que té?
Pot
ser conscient?
N'hi ha que no. Però és una fase, vull dir, els que ja porten molt de temps sí que ho accepten, uh-huh, i n'hi ha que estan en fases de negació.
Ho dic perquè aquest primer pas de diagnosticar-se, suposo que no sempre deu ser fàcil, no?
A veure, i molts qui cops és la família...
Ah, exactament, aquí és el maco que ho porta en una consulta del psiquiatre perquè li pugui diagnosticar si passa alguna cosa o no, no?
Sí, sí, és complicat. Hi ha hagut famílies que han hagut de fer incapacitacions per demanar que després un psiquiatre faci la valoració.
D'acord. Un cop obtingut el certificat... Aleshores, de què es tracta, bàsicament? De, com deia la Vicky, assolir un nivell de vida de qualitat tenint controlada, sí, aquesta patologia? Això és el, diguem-ne, l'objectiu final?
Aquest és el començament, jo diria.
D'acord.
Doncs, un cop tenim, vinga, el malalt compensat, llavors és quan se li pot oferir la manera de tornar-se a reinsertar a la societat, perquè quan fa la crisi... probablement hi ha un ingrés, vull dir, hi ha un tractament i hi ha un temps de parada a la seva vida. Un cop compensat, el que volem i el que vol la família i el que vol ell és tornar a viure d'una manera normal, entre cometes, el més normal possible.
D'acord, una vida que és perfectament possible.
Sí. Exacte, sí.
On la majoria, sí, dels casos, suposo, no sé que estiguem parlant de qüestions molt traumàtiques, la majoria dels casos.
Ho té millor el que té el suport familiar, perquè també ens trobem amb tot molta indigència que trobem al carrer i moltes coses que ens fan apartar els ulls perquè no ens agrada mirar-ho, mm-hmm, perquè ens fa mal. Molts són malalts mentals que estan al carrer, que no hi ha el suport de la família, o bé perquè no hi és aquesta família, o bé perquè ells han volgut fugir també i no han volgut
tenir cap mena, sí, de contacte.
Sí, clar, llavors aquí hi ha una tasca de la societat important.
Però sap què pot fer una família en un cas així? Aquest suport de la família, com s'explicita? Potser algú de la família pot dir, sí, escolta'm, però és que jo arribo un moment que jo no puc tornar sempre la pilota quan me la llencen, no?
També tenim l'Associació de Familiars de Malalts Mentals aquí a la comarca del Garraf, que es reuneixen i donen suport i també donen estratègies a les diferents famílies a veure com poden donar diferents solucions als problemes que es van trobant dia a dia.
D'acord.
Que no estan soles les famílies, sí que tenen un suport.
És a dir, com poden conviure
amb la malaltia,
amb tot aquest procés.
I, sí, i de fet els grups de l'associació són els que més... han ajudat a diverses famílies. Mm-hmm.
Tot això entra, dit així la frase genèrica i matiseu el que faci falta, tot això entra dins el seguro?
Sí, entra dins el seguro, el que passa que hi ha pocs recursos, un malalt mental el pot veure el psiquiatre doncs cada 2 mesos, l'han afegit perquè pot ser cada 3, les visites amb el psicòleg, doncs... també s'allarga molt en el temps, estaria molt bé doncs, que els poguéssim veure cada setmana.
Escolti, perquè tres mesos, de tres mesos en tres mesos, la vida pot donar molts tombs, no?
Sí, sí, sí. Falten recursos.
I això no té cap altra sortida que... en fi, intentar administrar-ho el millor possible.
Exacte.
D'acord. Com heu aconseguit incorporar-vos en aquest programa d'actes que es fa per tota la comarca? Us heu posat en contacte, diguem-ne, centres que tenen aquesta problemàtica en el seu dia a dia? Com
sí, ens vam posar en contacte a partir del contacte que vam fer amb el Club Social del Garraf, que treballen des de Vilanova, però són comarcals i poden accedir-hi qualsevol persona amb problemes de salut mental de la comarca.
D'acord, el Club Social del Garraf.
Sí, també està en contacte amb aquest grup que hem començat a muntar els actes, la Llar Pàdua, que pertany al grup ATRA.
Per explicar-ho fàcilment, Anna, què és la Llar Pàdua? Per aquells que no hagin sentit mai aquestes denominacions que per vosaltres són tan comunes, què és la Llar Pàdua?
La Llar Pàdua és una llar on viuen i conviuen persones amb malalties mentals, que forma part de la xarxa de salut mental, és a dir, no és una llar privada, sinó que ve directament des de la Generalitat, que diu, tu has d'anar a viure en allà.
D'acord.
Després hi ha... Vicky, digue-ho tu, que tens tu.
Hi ha l'Associació de Malalts Mentals del Garraf, que jo penso que allò que deies, que ha de fer una persona que es trobi amb el problema a casa, doncs potser acudir primer a l'associació, perquè allà ja saben de què va. I li marcaran el camí, li diran on ha d'anar i què ha de fer. Per tant, és important l'associació, a part del grup de suport que tenen per a familiars, que això és molt important. I després hi ha el Servei de Rehabilitació Comunitària del Garraf, que això és el que abans era el centre de dia, ara no, ara hi ha hospital de dia, i aquest servei de rehabilitació que treballa en tallers, que la gent que hi va ha de tenir un mínim d'autonomia, de poder anar sol, tornar sol, i que l'objectiu és la integració, o inclús la inclusió. No?
Allò que ens deieu de l'objectiu final, poder tornar a reincorporar-se a la societat?
Exacte, exacte. També hi ha el projecte Matí. El projecte Matí és...
És el projecte que treballa des de l'IMET, que és l'Institut Municipal de Vilanova, però que en principi agafa tota la comarca i treballa sobretot la inserció de les persones amb malalties mentals en el món laboral.
A vegades, segurament qui ens escolta deu pensar, mare de Déu, quantes portes diferents per allò que dèiem, eh? On vaig a petar, en quina porta vaig, amb tantes, diguem, institucions o petites entitats que es dediquen a això. Quins són aquests actes? Van començar ahir a Sitges amb aquesta projecció a la Casal Municipal de la Gent Gran, però hi ha temàtiques molt diverses, no, Vicky?
Ara mateix a Vilanova estan fent una jornada de sensibilització comunitària en salut mental i aquesta va dirigida als professionals. Ja no sé si ens donarà, ja no ens dona temps d'arribar-hi perquè haguéssim volgut anar. Això ho fan al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. El dimecres, dia 5, hi ha una cosa molt mona que jo convido la gent que ho faci, que és un taller de cuina emocional.
Com es pot definir això?
Pues mira, la relació emocional que hi ha entre els aliments i tu, no? Llavors aquí treballaran les emocions, adquiriran coneixements de tècniques de cuina i el que es busca és potenciar les capacitats de relació i d'entendre altres realitats, no? Diu com ho fem? Diu la caixa de petons, el plat dels sentiments, còctel saludable i el fil del passat. I jo ho deixo aquí, per qui li interessi, doncs, o qui senti curiositat, que s'hi apropi.
Taller de cuina emocional serà demà dimecres, això,
demà, eh? Demà dimecres a les 6 de la tarda a l'Associació de Malalts Mentals, de familiars.
Això és a Vilanova i la Geltrú,
Això és a Vilanova i la Geltrú. Sí, perquè és comarcal, eh? Llavors
sí,
la seu...
Sí, però referim perquè no vagin a buscar-ho, és a Vilanova i la Geltrú.
Sí, és a Vilanova. És a Vilanova a la sala d'actes de la plataforma de multiserveis. Que jo no sé on és.
Doncs anava a dir, ens ho poseu difícil, eh? Doncs assenyalem l'activitat i poca cosa més els podem dir, a no ser que vagin a cercar. A vegades, per què posem tan difícils les coses si ja és prou difícil la malaltia? Sí. Vinga, més activitats encara.
El divendres, dia 7, a les 5 de la tarda, hi haurà una jornada de portes obertes a la Llar Pàdua i al Club Social del Garraf. Mm-hmm.
O que els dos, els dos centres que ens comentava. No? No?
El dissabte hi haurà un partit de futbol, que nosaltres no sabem encara on es farà, perquè el dia que vam fer la reunió no s'havia determinat. Anna, tu saps alguna cosa
no,
més del
no
futbol?
Mm-hmm.
I el diumenge, audició de sardanes, a les 12 del migdia, i això serà la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, que això sabem tots. Mm-hmm.
Fins on podeu saber des del vostre servei, hi ha moltes persones a Sitges que visquin una realitat? Hi ha una certa estadística d'això?
No, hi ha cap estadística.
És a dir, que no sigui la del coneixement més o menys que pugui donar el dia a dia.
És un dels objectius de cara a l'any que ve, saber exactament quanta gent hi ha a Sitges que pateixi alguna malaltia.
D'acord, perquè a la comarca sí que hi ha una certa... És a dir, algú pot treballar amb una certa xifres d'estadística o no? No.
Bueno, sí, suposo que l'hospital tenen els seus pacients.
Exactament, però vull dir...
Però no els han dit exactament.
D'acord. O sigui, podem tenir els que han demanat algun tipus d'ajut i estan registrats amb alguna banda, serveis socials...
D'acord, però fora d'això...
Però fora n'hi ha molts. I a Sitges els veiem.
És a dir, a l'experiència quotidiana del dia a dia demostra que hi ha més gent que no pas la que consta, per dir-ho així, després d'haver passat per un centre hospitalari o per...
No, i pels carrers. A Sitges tu passes per un carrer i veus aquella persona que sempre està posada en aquell mateix lloc, que potser està demanant o que potser està fent una altra cosa, però està en el carrer, està en el carrer.
D'acord, però amb aquella persona, Vicky, què es pot fer exactament?
Si deixa que t'apropis i deixa que li ofereixis ajuda, doncs se'l pot ficar dins de la xarxa i se li pot donar ajuda. Però a vegades, vull dir, hi ha gent que inclús té família, que la família ha fet tot el que ha pogut, però que aquella persona diu que no.
T'ho preguntava per això, perquè aquella persona pot ser inclosa dins una xarxa, però la responsabilitat final d'aquella persona de qui és? De la família? D'ella mateixa?
Depèn de si està incapacitat o no. Si l'han incapacitat la família, llavors la responsabilitat final serà de la família, però si no l'han incapacitat és d'ell
és
o d'ella.
D'acord. Per tant, una persona pot dir que no vol ser atesa,
exacte,
per dir-ho així, encara que, que i la responsabilitat final sigui d'ella. Encara que des dels serveis socials es pugui dir aquesta persona ens diu que no vol ser atesa i en el fons hauria de ser atesa.
I sabem que ho necessita, sí.
D'acord. Però preval aquí, per dir-ho així, el dret individual, la llibertat individual de l'acció.
Totalment.
D'acord.
Jo voldria parlar d'una cosa que greuja el problema, i són els casos de patologia dual. És a dir, persones que tenen un problema de salut mental associat a un problema de consum de drogues.
D'acord.
I aquí ho tenim més difícil, perquè s'han de compensar les dues coses perquè aquesta persona pugui tirar endavant.
M'aturo un moment aquí. Tampoc hi ha estadística sobre això?
Poca. La comarca, molt poc.
La comarca, res.
A la comarca, res. És a dir, persones que pateixen ja una patologia mental, de salut mental, i que a la vegada es veu agreujada pel consum de droga.
D'entrada ja no queda clar qui l'ha d'atendre. Si se l'ha d'atendre a drogodependències o se l'ha d'atendre a salut mental.
Un dia faig un altre... Bé, estirem una miqueta més del fil. Imaginem-nos que un alcohòlic...
Sí.
Estem parlant d'això, per exemple,
sí,
no?
Sí, un alcohòlic que, o per consum d'alcohol, perquè a vegades el consum de tòxics fan que una malaltia mental que no hagués sortit
surti.
Es dispari.
D'acord.
Vale?
D'acord.
Llavors, si aquest alcohòlic va a salut mental, li diran que primer ha de deixar de beure, perquè no el poden tractar...
Fins que no deixi de beure.
Fins que no deixi de beure. I si va a drogodependències... hi ha un problema de salut mental que potser no es pot atendre perquè al lloc aquest on estan tractant les drogues no hi ha un psiquiatre, pot passar. Llavors què fem? Aquests són els casos de patologia dual i hi ha pocs llocs on se'ls atén. N'hi ha,
N'hi ha.
Pocs, sí, n'hi ha.
Perquè això també, òbviament, posa contra les cordes a qualsevol família per trobar...
Pateixen molt, aquestes famílies pateixen molt.
Perquè estem pensant, clar, quan ens comentava la Vicky, bé, consum de drogues, i hem anat a petar l'alcohol, fins i tot perquè des del punt de vista social, no sé si està molt tipificat encara l'alcohol com una droga que pot tenir els efectes...
I potser l'alcohol no és la droga que dispara una malaltia mental tan de pressa.
D'acord.
Però sí que ens trobem ara mateix amb els joves, en consum de tòxics, de pastilles de disseny, de cannabis, de tot això, que els agafa en un moment que el cervell està creixent i que et trobes en casos doncs, que es dispara una malaltia mental, a vegades amb poc consum, i et fan una esquizofrènia irreversible, i pot passar. I aquí hi ha molta feina. Aquí hi ha molta feina.
En el dia a dia, us trobeu un cas així?
Jo sí que m'ho trobo, perquè vull dir, jo treballo amb discapacitats a mitja jornada, però l'altra mitja jornada treballo en un altre lloc a drogodependències.
D'acord.
I aquí m'ho trobo.
I allà què passa, Vicky?
Bueno, allà passa de tot, allà passa de tot. Els joves és molt difícil.
Això és com perquè... sempre, no cal ni estigmatitzar res, ni fer, el com sempre, la qüestió més gran de la que és, però és cert que existeix això.
Sí.
Sí.
Sí. I allà hi ha molta gent que es recupera, sobretot quan es vol recuperar, i hi ha altres persones doncs, que han de ser tractats psiquiàtricament.
I gent de quina edat, Vicky?
De totes, de totes. Et trobes la gent més gran que potser et ve ja doncs, perquè ha tocat fons i perquè té ganes de sortir del problema. Els joves normalment venen acompanyats dels pares i què hago con este niño? Difícil.
És lapidària, aquesta pregunta. ¿Qué hago con este niño? Que sé jo, como si el niño ya no fuera mi niño, sino que hago con este niño, ¿no?
Sí, que yo no puedo, que yo no puedo. Tú.
I quan passa un cas així, com se puede con este niño?
És lent, és molt lent, no? És molt lent, és molt lent. Primer has de connectar amb aquest nano, surten moltes coses. Hi ha serveis especialitzats en adolescència. Normalment, on jo estic, els derivem a serveis especialitzats, quan són molt joves.
I això apareix dins un àmbit familiar per alguna raó?
Això apareix dins l'àmbit familiar perquè arriba un moment que els pares no poden més. Perquè aquell nen doncs munta bronques, aquell nen no vol estudiar, aquell nen desapareix, passen coses.
D'acord. Des de fora i des de molt de fora, i que la Vicky o l'Anna matisin tot el que vulguin, es munten bronques perquè no s'ha sabut educar el nen? O es munten bronques perquè hi ha alguna cosa més que els pares desconeixien i que es manifesta a una determinada edat?
Jo penso que són molts factors. Aquell pare que es faci responsable i que se senti culpable de que el fill no m'ha sortit com jo volia...
Com jo volia, malament rai.
No, i a més és que no és així. El primer que fem amb els pares és desculpabilitzar-los. Trobes amb pares que tenen tres fills i un té problemes de drogues. Els has educat els tres igual. Vull dir, aquí depèn l'entorn, depèn la càrrega genètica que tu portis, i depèn pues, les característiques psicològiques d'aquella persona. I si trobes un nano amb problemes psicològics i que a més té una predisposició genètica per família, i a més s'ajunta pues, con lo mejor del barrio, pues, li ha tocat la loteria a la família.
D'acord. I una altra persona li poden passar tres quarts del mateix
i no desenvolupa una malaltia que és l'addicció.
D'acord, perquè tenim també, suposo, Anna, una certa tendència a, com dèiem fa un moment, a estigmatitzar i a culpabilitzar a cadascú d'allò que li passa, no? Els drogadictes, que els hi passa perquè així ho han decidit, una altra persona li passa perquè així i tal, i això en la vida real suposo que es desmunta molt sovint, no?
Home, jo en les malalties, i en moltes, en aquest cas que estem parlant, tant les malalties mentals com les addiccions, que hi ha un component de predisposició genètica, i és. I això a vegades no ho tenim en compte.
D'acord, però esclar, tampoc ens podem
desresponsabilitzar. No, jo no he dit que és hereditari,
No, 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 queda claríssim. Però és a dir, hi ha aquí una balda d'aquesta cadena que no tenim en compte,
sí,
i que pot ser molt important. Dues persones es poden trobar en un mateix entorn i una desenvolupar una patologia i l'altra sortir absolutament indemne, per dir-ho així, de les conseqüències o els condicionants d'aquest entorn.
En aquest cas, l'esquizofrènia també hi ha un component genètic. I la de predisposició hi és. Clar, si et trobes amb un nano que ja té una predisposició genètica i a més es fot a fumar porros, aquest dispara.
D'acord, sí que és cert allò que deia l'Anna, ningú vol parlar d'això, perquè evidentment diguem-ne que és un panorama que des d'un punt de vista convivencial és molt dur, no?
Fa molta por, sobretot a les famílies, però són potser les que ho viuen més a prop, i després hi ha gent que, sobretot, si tens fills petits o una mica adolescents, et fa por allò i dius, bueno, lluny de mi. però no... Bueno, s'ha d'anar parlant i s'ha d'anar desdramatitzant.
D'acord.
I anar conscienciant a la gent que és una cosa que tant et pot tocar a tu com amb el teu veí, com amb el que tinguis més al davant.
Per desdramatitzar també, hi ha un percentatge molt elevat d'aquestes situacions que acaben resolent-se, i quan dic resolent-se, vull dir, ja m'entén la Vicky.
Jo et diria que n'hi ha més que resolen que no resolen.
Que no resolen,
eh? Sí. El que passa és que se li ha de posar fil a l'agulla i no pots deixar córrer.
I tenir una certa perseverància.
Sí, amb els joves molta paciència.
D'acord, en una època en què no estem educats per la paciència,
sí.
Eh?
Sí.
Aquí estem educats perquè això resolgui d'una setmana per altra, no?
I a vegades s'ha de confiar en algú de fora de la família que pot ajudar. O sigui, un cop la família posa aquest noi en mans de professionals, fes el que et diguin.
Ajudar a trencar inèrcies?
Sí.
A trencar, sí. Diguem-ne, que a vegades les coses queden cronificades, queda una situació que ja ningú sap on trobar la solució? I algú de fora pot veure-hi més que no pas els de dins?
Sí, i un adolescent farà més cas, o s'escoltarà més algú de fora que els propis pares.
Ja, per
naturalesa de l'adolescent.
Encara que els propis pares els faci mal, això, eh?
Sí, sí. Però ho hem d'aprendre els pares, això, també.
Aquí hi ha situacions d'aquest tipus que precisen moltes vegades de...
A vegades has de deixar anar...
D'una distància.
Sí, i deixar que un altre et porti una miqueta.
D'acord. Fem una pregunta molt tòpica. Això es cura? Que deu ser una altra d'aquelles preguntes de sempre. Què es cura, això? Què es cura en aquestes situacions? O què podem entendre aquí per curar?
Si estem parlant d'addicció, o
sí.
Sigui, algú que ha arribat a fer una dependència a una substància, no es cura. Mai.
Mai.
Lo qual vol dir que no s'aturi la malaltia. És a dir, un addicte, per curar-se, entre cometes, el que ha de fer és deixar de consumir per tota la seva vida i farà una vida totalment normal.
D'acord.
Si aquell addicte torna a prendre, ho agafarà en el punt on t'ho va deixar.
Ho agafarà en el punt on t'ho va deixar?
No hi ha marxa enrere. No és a dir, allò de...
És a dir, no seria com començar de zero?
No.
No.
No. Per tant, ja sap el
sí,
que
sí,
ha de
ja
fer.
Sí, sí, ja sap el que ha de fer. I això és vàlid?
Un diabètic no provarà mai més el sucre.
D'acord.
I segurament la seva malaltia avançarà, i en canvi un addicte té la sort que no provarà mai més la substància i la seva malaltia s'aturarà.
D'acord. Però quan la torni a provar...
Al mateix puesto.
Al mateix lloc on l'havia deixada.
I això ho podem veure en molts fumadors. Fa tants anys que he deixat de fumar, he tornat a fumar i ja està, otra vez.
D'acord. I això és vàlid? Tant
per tota per totes les drogues.
Sigui per l'alcohol, sigui per...
Pel tabac,
sigui...
Per totes. Si has fet una dependència a la substància, que jo crec que molts joves que han tingut problemes de drogues no han arribat a fer una dependència a la substància.
D'acord, puc preguntar què vol dir dependre d'una substància? I si moltes persones que no ho sé, en la vida del dia a dia, l'alcohol o algú pot dir no, jo no en depenc, però en canvi davant d'un especialista dir, escolti'm, sí que en depèn vostè diu que no, però a primera hora del matí, a l'hora d'esmorzar, ja vinga.
Quan una persona depèn d'una substància, vol dir que tota la seva vida gira al voltant d'aquesta substància.
D'acord. Home, és una bona definició. Tota la seva vida gira al voltant d'aquesta substància.
I això li provoca problemes amb àrees de la seva vida. L'àrea de la salut, l'àrea familiar, l'àrea de la feina... Quan passa això, estàs malalt.
Algú t'ho ha de dir o te n'adones tu mateix? Digui.
Jo crec que el propi addicte se n'adona. Per exemple, una persona que és alcohòlica, a dintre seu, sap que la seva manera de beure és diferent.
El que no sap és trobar la sortida, aquella manera de beure, per dir-ho així.
I moltes vegades la busca.
I moltes vegades la busca.
Vol parar i no pot.
La eterna qüestió de les addiccions,
potser,
no?
Aquell senyor sí. Que cada dia se'n va dormir dient demà no provaré ni una gota i no ho pot controlar.
Voldria,
aquí necessita,
però no pot.
Necessita ajuda.
D'acord.
Necessita el metge.
És un problema de la societat no comprendre això?
Vivim en una societat addictiva totalment.
D'acord,
és
ho dic
difícil.
I ara per aquelles persones que diuen no, jo no m'ho crec que digui que no pot. Si vol, pot.
Home. Necessitarà ajuda.
No pot sol.
No pot sol. És a dir, això del voler és poder, a vegades funciona, i a vegades...
Sí, home, voler és el primer pas, i és important.
Hi ha un llibre que explica molt bé la malaltia de l'addicció, que es titula Querer no es poder.
Querer no es poder. sembla que ho he definit prou clar, això sí. També, eh? D'acord, no sempre. Tot això està emmarcat, és a dir, són qüestions col·laterals o barrejades en l'àmbit del que podríem dir patologies de salut mental o en problemes de salut mental, moltes vegades, les addiccions, aquestes qüestions?
Sí.
Sí?
Sí. Sí, realment una persona addicta té un problema de salut mental, per mi.
D'acord. I una persona amb un problema de salut mental es pot tornar addicta?
Sí.
Algú? Sí.
Sí. Un sí, sí segur però, aquest, eh?
Sí, sí no, perquè les, de fet és una de les maneres que tenen quan no saben com lluitar contra la seva malaltia, el fet de callar veus o així, és molt fàcil començar a consumir qualsevol substància.
I de fet, la majoria de malalts mentals, si tu freqüentes algun lloc on t'estiguin, encara que estiguin bé, fumen i prenen cafè i Coca-Cola desesperadament.
Per...
Pues perquè...
Per calmar una certa...
Sí, perquè compensa una mica la medicació que prenen. La medicació no els agrada. No els agrada, el que passa que han d'acceptar que l'han de prendre per estar bé, però té uns efectes secundaris a vegades que els hi molesten.
Mm-hmm. Per tant, diguem-ne que és prou important tenir, d'alguna manera, una certa percepció inicial adequada de les coses per poder tractar un problema de salut mental, no? A l'entorn de la persona que ho pugui tenir... Ha de ser prou sensible a situacions que puguin estar passant. No?
Sí.
Hi ha una certa, no sé, tipificació de les coses? És a dir, o un entorn familiar pot pensar algú de casa no està bé perquè veig que hi ha coses que no estan bé, o és difícil això?
No, te n'adones de seguida.
Sí? En quin sentit, per exemple, Vicky?
Jo què sé, tu veus que el comportament del teu marit o del teu fill o de la teva mare de repent canvia, no és aquella persona que era...
Aquesta és la, diguem-ne...
Doncs quan ens trobem amb això, ràpidament anem al metge, encara que sigui el de capçalera, que ja ens dirà el que hem de fer.
D'acord. És a dir, quan veiem que d'una forma continuada aquell comportament no és el que nosaltres podríem recordar. I suposo que més d'un membre de la família coincideix en que el comportament sigui així, no? Que no sigui conjuntural o sigui d'alguna cosa. Problemes de feina poden donar patologies mentals? Problemes a la vida poden donar patologies?
Sí?
Sí.
Sí? Sí, una càrrega d'estrès brutal... pot fer que et petin els ploms. Ja ha passat amb gent.
Sí, sí, sí. Ho repetim per aquelles persones que pensen no, a mi això pot passar.
Això sí, pot passar.
Persones sí. D'aquelles que tenen allò una fortalesa emocional de dir...
Jo... Tot el que no es faci en mesura fa mal, fins i tot el treballar.
D'acord. Sí que estem agafats per fils molt prims, eh?
Sí, i tant.
Estem agafats per fils molt prims, eh? Aquesta setmana se celebra, com els dèiem, la Setmana de la Salut Mental 2011 al Garraf. Hi ha tot un seguit d'activitats, però ens ha agradat quedar-nos doncs, amb aquesta reflexió, més enllà també de tots aquells familiars que tenen ja persones en un altre estadi, com les persones grans que poden tenir doncs, allò, problemes de demència o d'Alzheimer, doncs hi ha una part també bastant més jove, o una part que ens abasta a tots i que en algun dia ens pot passar, que no és allò de què li passa a l'altre i a mi no em passa mai, que suposo que també deu ser una frase molt, com dirien els castellans, socorrida aquesta, eh?
Sí, sí,
o boig és l'altre, eh?
Sí.
I es diu molt això, Vicky, està boig o jo no vull anar d'allò perquè només hi van els bojos o no sé què.
Jo penso que cada cop menys.
Cada cop menys?
L'Anna ja no ho veu tan clar.
No ho veig tan clar.
No ho veus tan clar.
Sí que hi ha un distanciament i molta gent allò, jo el psiquiatre no, el psicòleg encara, però el psiquiatre no, perquè
sí,
jo boig no estic.
Sí, sí.
És una frase, una expressió molt típica, eh?
Tot i que tinguis una malaltia mental o que estiguis patint algun moment de crisi, això del psiquiatre fa com por, perquè estàs posant una etiqueta.
Per tant, aquesta és una d'aquelles qüestions que també, diguem-ne que la difusió i el coneixement ha d'ajudar a erradicar, no?
Sí, és un dels objectius.
Aquests tòpics que pengen de tothom.
Totalment.
La Setmana de la Salut Mental al Garraf, que a Sitges també s'ha celebrat amb aquesta projecció ahir dilluns al casal municipal de la gent gran i que continua amb actes per tota la comarca durant aquesta setmana. Anna, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Vicky, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Tornem de seguida.